Són les 8 del matí. Bon i aturat dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs avui tenim aturada general de país, una altra vegada, aturada que no vaga general, però sí una aturada que anirem veient al llarg del dia quina és l'afectació que provoca sobre el país de manera efectiva i especialment sobre l'enllaç de casa nostra, l'enllaç per carretera de casa nostra amb França en aquest cas. De seguida hi anirem per saber quina és l'última hora, què hi està passant, i ho farem en directe, però abans us expliquem que avui, amb motiu d'aquesta aturada general, a Ràdio Capital de l'Empordà, a partir de les 9 del matí, només hi sonarà música durant tot el dia. No s'emetran ni els programes Still Waiting, ni el programa Selecció Premium, ni s'emetrà cap bloc publicitari, ni la radiofórmula habitual tindrà locutors. Per tant, a partir de les 9, a Ràdio Capital, ens sumem al Supermatí i el FEM, perquè considerem que l'actualitat requereix de la seva actualització i del seu relat permanent, i per tant hem decidit complir amb la nostra obligació diària d'explicar-vos què passa a través d'aquest programa i també a través del nostre web radiocapital.cat, des d'on podreu seguir gairebé al minut quines són les afectacions que té aquesta aturada general sobre el país. Per tant, comencem, són les 8 del matí i 2 minuts i anem a la previsió del temps, Martí Seguer.
Hola, Miquel. Avui una jornada al matí amb alguns núvols i a la tarda aquests núvols augmentaran i pot caure algun ruixat intermitent. El Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per l'estat de la mar amb maregassa, o el que seria el mateix, amb onades de fins a 2,5 metres. Temperatures entre els 15 i els 3 graus i els propers dies, dijous, una jornada més freda i amb alguns núvols i divendres un dia més assolellat.
I abrigueu-vos força, que en aquest moment tenim 5 graus de temperatura, per exemple, a Pals, i en tenim 5 graus de temperatura a Palafrugell i en tenim 3 si us moveu per Pals. Per tant, roba d'abric roba d'abric i a fer el que us convingui o el que us vingui més de gust. Les 8 i 3. De seguida anem en directe a conèixer què està passant a dalt de tot del país, a la banda nord de l'Alt Empordà, però abans... Com sempre, en forma de titulars, amb el relat de les notícies que us explicarem durant aquest supermatí d'avui amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret.
El jutjat d'instrucció 2 de la Bisbal dona per tancat el cas de la mort del nadó de 10 mesos a Torroella de Montgrí i arxiva la investigació oberta per la seva mort dissabte passat. En un primer moment, la policia va detenir un home de 26 anys que conviu amb la família, però que ha quedat en llibertat. Els forenses no han trobat cap signe d'agressió al cos de la nena.
El cap de l'oposició de Torroella de Montgrí, Jordi Cordón, acusa el govern municipal de manca d'iniciativa. Cordón sosté que el pressupost del 2018 no dona resposta a les necessitats del municipi i critica la disminució de les inversions. L'oposició presentarà al·legacions als comptes.
La flota pesquera del Pla de Gestió de la Gamba de Palamós acaba el procés d'instal·lació de les noves portes d'arrossegament hidrodinàmiques. Les 17 embarcacions que integren la flota ja han invertit 600.000 euros. Aquesta tecnologia ha de reduir l'impacte en el fons marí i protegir les espècies.
Més d'una vuitantena de vins de l'ADO Empordà assoleixen l'excel·lent a la guia Penyín. D'una trentena de cellers empordanesos, 23 han situat un o més vins en la màxima qualificació. Els dos vins més valorats són del celler Peralada i del celler Masia Serra de Cantallops.
A presó, un veí de Torroella reincident en delictes sexuals. L'home té un llarg historial delictiu per violació i delictes d'aquest tipus. Ara l'envien a presó per haver fet tocaments a una menor de 15 anys.
Gràcies, Toni, gràcies, Sílvia. I, vaja, com us hem explicat, com us hem avançat, de seguida anem amb els detalls d'aquesta aturada de país. Diverses persones estan tallant en aquest moment l'autopista AP7 en els dos sentits de la marxa a la zona de Borrassà, a prop del peatge de Figueres. És una vaga en la que s'hi han unit diversos ajuntaments. El cas, per exemple, de Begur, la Bisbal, Palamós, Torroella i Calonja. Aquests consistoris i els seus serveis estan tancats en serveis mínims. I amb el detall d'aquesta aturada, l'independentisme torna a manifestar-se en una jornada de, en una nova jornada de vaga, tal i com ja va passar el passat 3 d'octubre. L'ANC, Òmnium i els partits sobiranistes i diversos grups han cridat a mobilitzar-se per aturar el país i demanar l'alliberament dels consellers i els Jordis. Diverses persones, com dèiem, estan tallant en aquest moment l'autopista P7 en els dos sentits de la marxa a Borrassà, a prop del peatge de Figueres, on s'hi registren cues quilomètriques. Dani Cortés, bon dia.
Vaguistes del Baix Empordà han sortit ben d'hora del matí per participar en aquesta acció amb la qual volen tenir incidència a Europa. Han estat convocades pel Comitè de Defensa de la República, els comitès de l'Empordà i de tota la demarcació de Girona.
I a hores d'ara també està tallada la Nacional 2 a Vilamalla i Figueres. A més, a Girona, un grup de vaguistes han aconseguit entrar a l'estació de trens després de superar pacíficament un cordó policial. En aquests moments, els manifestants estan intentant bloquejar les vies del tren. I d'altra banda, al Baix Empordà no hi ha constància per internament a la nostra comarca de problemes a les nostres carreteres. I en aquest moment, i tal com us explicàvem, connectem precisament, anem a dalt a l'Empordà, a Borrassà. Allà hi tenim en Carles Puig, que és regidor de la CUP a la Bisbal. Carles Puig, bon dia.
Bon dia, David.
Escolta, explica'ns la situació en aquest moment. I què feu? Bé, i on esteu?
Bueno, estem a l'alçada més o menys de Borrassà, diguéssim direcció cap a Girona, i qui som la gent del Baix Empordà i també de la Selva, i després a l'altre costat, l'altre ramal, el que va a direcció a la Jonquera, diguéssim, més cap amunt, doncs allà hi ha la gent de l'Alt Empordà, de la Garrotxa i del Pla de l'Estany. Aquí poder entre un costat i l'altre som unes 5.000 persones i va arribant gent.
Unes 5.000 persones, Déu-n'hi-do.
Sí, jo crec que entre un costat i l'altre, jo calculo que una 2.000, 2.500 cada costat, i va arribant gent, ara que es fa de dia. Vull dir, hem sortit molt d'hora, nosaltres hem sortit de la Bisbal molt d'hora, allà a quarts de 5 del matí, però ens han trobat la gent de Verges, de diferents llocs del... Ara aquí et troba gent de Palafrugell, et troba gent de diferents llocs del Baix Empordà. Estem tots aquí, i la idea, bueno, és resistir aquí les hores que faci falta. Nosaltres ens hem organitzat a nivell de la Bisbal a través del CDR, que hi ha allà a la Bisbal,
sí,
que, bueno, hem anat fent reunions i fins avui no sabíem exactament on anàvem. Vull dir, ha estat molt ben organitzat, vull dir, tots ens hem trobat aquí. La veritat és que... Però, bueno, ara toca, bueno, sentir la nostra veu, tots plegats, aturar el país i que qui se n'hagi d'enterar que s'enteri que, coi, que tenim presos polítics, que hem arribat a una situació límit i que nosaltres la nostra força és la gent i aquí estem tots a les hores que facin falta.
Carla, o sigui, em deies, hi ha unes 5.000 persones entre cadascuna de les dues bandes de la carretera,
sí,
però
sí,
quina seria l'afectació que esteu fent? És a dir, atineu a veure la dimensió que té la cua que esteu provocant?
No, bueno, veus tots els camions parats, però esclar, no sabem fins on arriba. Clar, nosaltres aquí veiem el que hi ha, però no es fa. No. Imaginem que realment això arriba a la frontera, perquè clar, estem a uns 20 quilòmetres, potser, més o menys de la Jonquera, i clar, ja fa des de... Poder fa una hora i mitja que està tot tallat. Suposo que l'afectació es deu notar ja. No, d'aquí. Aquí es veuen els camions parats, per exemple, hi ha hagut una ambulància que ha hagut de passar i l'han deixat passar, però vull dir, no sabem exactament els quilòmetres que hi ha, però bueno.
Hi ha policia amb vosaltres?
Bueno, ha passat algun mosso d'esquadra, però no.
No us han dit
res,
eh?
No, de moment res, no hi ha cap mena de problema.
I el...
un ambient festiu, tranquil, tothom està esmorzant, mira, hi ha una mica de tot.
Sí. Això, jo no sé què passa, que en aquest país sempre ho acabem convertint tot en un tiberi.
Sí, no, és que amb el menjar tot entra millor.
Sí, exacte.
Sí.
Escolta, hi ha hagut alguna reacció d'algun afectat per aquesta vaga, algun conductor, algun camioner que s'hagi violentat?
Sí, hi ha un parell de camioners de davant, que esclar, són els primers de la fila, i quan s'han vist tallats, doncs estaven bastant emprenyats. I algun que ha passat que ha dit viva Espanya, però bueno, normal, no passa res. Jo també, si estigués a la primera de la fila amb el camió, també estaria emprenyat. Vull dir que també entens una mica, però bueno, això va més enllà de l'emprenyament de qui sigui.
Està clar.
Sí.
Està clar. Escolta, teniu alguna informació? Us van arribant informacions d'altres punts on el país estan fent accions similars?
Sí, bueno, ara estava parlant amb un company, sembla ser que quasi tot està aturat, tots els llocs on s'havia, no sé exactament quins, però sé que la informació que donava és que quasi tot el que s'havia proposat tallar s'estava tallant. Vull dir que, bueno, veurem a veure la reacció de la gent. Suposo que a mesura que es faci el dia la gent s'irà apropant més, iran, bueno, donant més suport a tots aquests talls, i veurem a veure la reacció de l'Estat espanyol i les seves forces, a veure què fan.
Escolta, digues, i això també acaba.
Sí, veurem a veure com reaccionen. Vull dir, això també és imprevisible. L'1 d'octubre va quedar demostrat.
L'1 d'octubre, imprevisible, no sé si era.
Perquè, bueno, les patacades sí, jo crec que no ens esperàvem que tingués una reacció tan violenta, vull dir que...
Escolta, tu hi vas ser-hi a la primera parada que ja es va fer el 3 d'octubre?
Sí, el 3 d'octubre, sí, aquí una mica la diferència és que el 3 d'octubre es van tallar carreteres comarcals, va ser com una mena d'acció, i aquest cop la directiva és que tallar artèries principals, però les comarcals no tallar-les. I per no molestar, diguéssim, el treball intern de la gent del país, que no ho ha de patir.
Escolta, i tu creus que hi ha més o menys seguiment en aquest lloc on estàs respecte al 3 d'octubre?
Home, jo crec que, no sé, jo aquella època es va tallar l'autopista, però va ser un tall, però jo crec que hi ha molta més gent, la gent està molt més conscienciada. El tema de la vaga, jo això no ho sé, perquè com que no, els sindicats majoritaris no s'hi han volgut adherir...
Ja. No, jo parlo sí. De l'aturada aquesta,
jo crec que aquesta aturada, i a més crec que la perspectiva, la gent és conscient que aquí estarem forces hores, Vull dir que l'altra vegada va ser poc temps, va ser 2-3 hores, però aquest cop la gent està aquí preparada per estar el que faci falta. Vull dir que...
Queda clar, Carles Puig, regidor de la CUP a la Bisbal, i que en aquest moment estàs allà a Borrassà tallant sí. l'entrada i sortida de vehicles des de sí. Catalunya cap a França i de França cap aquí. Gràcies per atendre'ns. Escolta, i que vagi molt bé el dia. Mengeu força.
Merci per tot.
A més deu fer molta fred aquí dalt.
Sí, però ara s'ha aixecat el dia, fa més fred, però la sort és que no fa tramuntana i això ja és un,
sí, és un gran
és un gran què. Sí.
Molt bé. Escolta, gràcies, vinga, que vagi bé.
A vosaltres.
Adéu-siau. Adéu. Hi ha més informacions relacionades amb aquesta aturada de país d'avui. Perquè estem parlant en un dimecres 8 de novembre, un dia que està marcat per les mobilitzacions que hi hauran al llarg del dia, David Parreño.
L'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium han convocat concentracions a les 12 del migdia a la plaça Sant Jaume de Barcelona i davant de les delegacions territorials de la Generalitat. A les 6 de la tarda, les entitats sobiranistes han anunciat diverses concentracions davant dels ajuntaments.
Els ajuntaments precisament de Begur, de Pals, la Bisbal, Palamós, Torroella, Calonja i Jafre s'han unit a la vaga. Aquests consistoris i els seus serveis estaran tancats o bé estaran en serveis mínims. En fem un repàs, Dani.
L'Ajuntament de la Bisbal suspèn totalment la seva activitat institucional, així com la presentació de tots els serveis, la prestació de tots els serveis que no siguin imprescindibles. Tal com s'ha decretat, únicament es garantiran els serveis mínims de la residència geriàtrica i de la llar d'infants, mantenint-se íntegrament el de la policia local. El Museu Torracota també se suma a la convocatòria.
I saltem cap a Torroella, perquè també suspenen tota l'activitat institucional i els serveis que no són imprescindibles. El registre general estarà obert al migdia, però el servei de policia local funcionarà amb normalitat. Hem dit a Torroella i en realitat estàvem parlant de Palamós.
Palamós ha decretat serveis mínims en els serveis de consergeria dels centres d'ensenyament, els serveis d'atenció al ciutadà i de recaptació municipal. A més, amb motiu de la vaga, el servei de la deixalleria municipal només obrirà al públic durant aquest matí.
A Calonja i Sant Antoni, l'oficina d'atenció ciutadana de Sant Antoni romandrà tancada i els serveis mínims d'atenció a l'usuari es concentraran a l'oficina de Calonja, en horari reduït, fins a les 2 del migdia.
Es tancaran les biblioteques, l'escola d'adults i l'espai jove. Els serveis mínims també inclouran un conserge per cada instal·lació esportiva, així com en el total dels efectius del cos de la policia i de l'àrea de serveis socials. En altres, com el de Palafrugell, l'afectació serà mínima perquè s'hi han unit pocs treballadors.
I el Consell Comarcal alerta que les famílies es responsabilitzin d'acompanyar els alumnes a la parada del bus si utilitzen transport escolar. Demanen que tinguin cura dels fills fins que l'autobús arribi o bé que optin per altres mitjans, ja que les empreses de transport no poden garantir el servei.
Segons els serveis mínims decretats pel Departament de Treball, les empreses hauran de prestar el servei de transport escolar, així com el servei de menjador. En algunes escoles, com la vila de Palamós, tots els mestres fan vaga i no hi haurà menjador ni extraescolars.
I a nivell patronal, l'Associació d'Empresaris de Platja d'Aro ha reproduït un comunicat de Pimec en què es desmarquen de la vaga i consideren que s'hi han altres mecanismes per canalitzar el malestar social. La Unió de Comerciants de la Bisbal i l'Associació Guíxols Comerç i Turisme sí que s'adhereixen a aquesta aturada. I encara relacionat amb el procés d'independència que està vivint el país, ahir, com sabeu, van unir-se, l'alcalde Torroella va unir-se al viatge de 200 alcaldes que es va fer a Brussel·les per denunciar la repressió de l'Estat al cor d'Europa. En aquesta trobada, Puigdemont ha instat Juncker i Tajani a acceptar els resultats del 21 de desembre. El president Puigdemont ha defensat des de Brussel·les i davant de 200 alcaldes que la democràcia és l'únic camí per esdevenir república. La crònica és de l'Alba Legide.
En una apel·lació directa al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, i el del Parlament Europeu, Antonio Tajani, Puigdemont ha preguntat si seguiran recolzant Rajoy en aquest cop d'estat. També ha dit que Catalunya és l'únic territori a Europa que pateix l'anomalia democràtica de no tenir el seu govern ni el Parlament escollits.
Volem saber, monsieur Juncker, monsieur Tajani, vous accepterez ou non le résultat des Catalans? Parce que si le résultat c'est que les Catalans vont continuer à soutenir le gouvernement, le parlement, les choix démocratiques à devenir un État indépendant, est-ce que vous l'interdirez ça? Est-ce que vous continuerez à aider monsieur Rajoy dans ce coup d'État?
Puigdemont ha descrit el 155 com un cop d'estat que restringeix llibertats i drets i amenaça Catalunya i Europa, i ha reclamat que el 21D es pugui celebrar amb normalitat democràtica, sense policies que amenacin la diversitat d'opinió ni amb límits a les idees dels altres.
Això passava ahir a la tarda a Brussel·les. Aquest discurs de Puigdemont, deia, davant de 200 alcaldes, entre el que hi havia l'alcalde de Torroella de Montgrí, el senyor Josep Maria Rufí, i a ell el saludem precisament. Senyor Rufí, bon dia.
Hola, molt bon dia, gràcies per trucar-me.
No, d'entrada, senyor Rufí, gràcies a vostè per atendre'ns, perquè ahir m'imagino que devia arribar prou tard. A quina hora va arribar?
Cap a les 4, exactament. Déu-n'hi-do. Però content i satisfet, molt, molt content i molt satisfet del que van fer els alcaldes, que no era senzill, i intentant transmetre aquest suport al president i al govern del país legítimament escollit.
Senyor Rufí, expliqui'ns com va anar el dia, què és el que van fer, on van anar, amb qui es van veure...
Bé, de fet, vam sortir molt aviat, vam anar a l'aeroport, vam sortir cap a Brussel·les amb un vol flotat charter, 200 alcaldes, em consta que n'hi havia 200 més, però no va ser possible que vinguessin, amb un viatge que hem pagat de les nostres butxaques dels alcaldes, i l'intenció era arribar a Brussel·les, tenir contactes amb la premsa, amb els eurodiputats, això ho vam fer durant el matí, i havent dinat a les 5 de la tarda vam fer un acte polític al centre Bossart de Brussel·les, on, per sorpresa nostra, perquè no ho sabíem si seria possible, hi van intervenir el president i els consellers exiliats, com deia abans, legítimament escollits.
Perquè, escolti, la iniciativa de marxar els alcaldes cap allà, d'on va sortir i en quin moment els hi van dir? Vostè ha dit 200 alcaldes perquè no hi havia més avions per poder marxar cap allà. Devia ser una cosa que es devia decidir molt ràpid.
Sí, sí, de fet, la primera notícia d'aquest possible viatge el tenim nosaltres divendres al vespre. En nom de dues entitats municipalistes, en les quals formem part la majoria dels alcaldes de Catalunya, que són l'Associació Catalana de Municipis i l'Associació de Municipis per Independència, i és un acte que s'organitza només amb la finalitat d'anar a Brussel·les, al cor d'Europa, a la capital d'Europa, a reivindicar els nostres drets i donar suport al govern de Catalunya.
Escolti, i segons la seva percepció, quina és la repercussió que això ha tingut precisament aquest cor d'Europa en l'entorn polític europeu?
Vam quedar sorprès de la repercussió, li dic, perquè els mitjans acreditats ens van dir, i de fet es veia així, eren més de 200, tant a la nostra rebuda davant de la comissió, on ens vam manifestar i vam donar aquest suport, com després de l'acte de la tarda, però estic segur que ha estat una repercussió a tota Europa magnífica per internacionalitzar el procés, que és un dels nostres objectius que tenim ahir. De fet, acabo de veure portades d'Espanya i és evident que no ha passat per alt aquest tema.
L'estat espanyol no, l'estat espanyol no ha passat per alt. Escolti, vostè és... Vaja, no, a ningú se li escapa a Torroella. La consellera Dolors Bassa, que està empresonada, és de Torroella. Vostè té un vincle de coneixença i d'amistat amb la consellera empresonada. No sé si vol dir alguna cosa al respecte.
Sí. Estem en una situació que no podem normalitzar de cap manera. Un govern i un president que van triar democràticament se'ns els han ventilat per decret, i a sobre en tenim la meitat a presons espanyoles, gent que jo m'afecta personalment, perquè la Dolors Bassa és ha estat regidora, companya meva i coneguda meva en un poble que és relativament petit com el nostre, però una persona bona que ha dedicat la seva vida precisament a la lluita contra el mètode de favorits. Per tant, una injustícia flagrant amb una presó preventiva que ningú entén i que segur que s'acabarà aviat. I l'altra meitat a l'exili, també d'una altra meitat de consellers que també, evidentment, com a càrrec públic que ets, els coneixes personalment. Però més enllà d'aquesta coneixença personal, estem parlant d'una vulneració flagrant dels drets de les persones i de vulneració de la democràcia. Per tant, aquest conflicte de passa l'independentisme i posa la democràcia en el frontal de la problemàtica.
Alcalde, dies abans de l'1 d'octubre, la Fiscalia va decidir investigar o imputar, per fer-ho servir en termes, diguem-ne, de fa uns mesos, va decidir imputar els alcaldes de pobles que participaven activament en l'1 d'octubre. No sé si vostè té alguna notificació, alguna comunicació més al respecte d'això, o és una cosa que ja ha quedat en via morta?
Bé, és la manera d'actuar repressiva de l'Estat. Ens van avisar que ens necessitarien, va haver-hi unes primeres citacions, i jo penso que la Fiscalia va veure que perquè aquesta gent no aconseguien res. Els primers alcaldes o no anaven a declarar o deien que no tenien res a declarar. És l'actitud que haguéssim tingut tots els alcaldes, però bueno, això no descarta que aquell pilonet de citacions estiguin perdent, en algun moment es pugui fer aquesta repressió. Jo penso que ara és un punt que hem perdut la por, hem perdut els temors que teníem, i hem vist que la situació no pot continuar així. Nosaltres volem ser un estat modern del segle XXI, avançat, amb drets socials, culte, lliure, i amb aquest compromís, jo penso que la majoria d'alcaldes de Catalunya, si cal, ens jugarem el nostre càrrec públic.
Escolti, ahir 200 alcaldes a Brussel·les, avui aturada general de país. Com se segueix aquesta aturada des de Torroella?
Bé, tot just m'he llevat fa ben poc, i ara s'estan tallant les artèries principals del país. Penso que tot el país s'ha conjurat per tirar endavant el repte que ens hem imposat com a nació, i cadascun al seu lloc, els alcaldes fent aquesta feina que no va ser fàcil i que va ser difícil logística. Avui estic totalment content de l'organització que estem tenint en aquesta vaga aturada, depèn de com s'enfoqui, si des del punt de vista laboral o des dels treballadors una vaga, des del punt de vista dels sobiranistes i dels ajuntaments, una aturada, per tant, totalment d'acord amb el que s'està fent i donant-li el recolzament que faci falta. I em consta que molts ciutadans de Torroella Montgrí del partit i estan donant suport d'una manera sempre pacífica, cívica, el que no vol dir que no sigui compromès i contundent.
Escolti, fins ahir, a última hora del dia, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estava dirimint si era una vaga legal o no era una vaga legal a instàncies de Foment del Treball que havia recorregut aquesta vaga, al·legant que no era una vaga convocada per la defensa dels drets laborals. Això, que és una cosa que al final acaba generant certa confusió entre la gent, perquè es van rebent inputs per tot arreu, de mai a vaga, però després uns altres diuen no, que és una vaga il·legal, uns altres diuen no, que no és una vaga oficial, sinó que és una aturada. Totes aquestes coses, com repercuteixen en els funcionaris? Perquè amb l'aturada que ja es va fer el dia 3 d'octubre, que la Generalitat, en aquest cas, va donar... va propiciar que la gent que volgués fer vaga pogués fer-ho, i després ens vam trobar que el Ministeri d'Assumptes Socials o el Ministeri de Treball, no recordo exactament quin, ja va dir que no, que haurien de recuperar aquell dia. No sé si té algun tipus d'afectació això sobre els funcionaris, en aquest cas, de l'Ajuntament de Torroella.
Nosaltres, com a administració pública i com a govern compromès, com el que li deia, amb l'esdevenidor, amb el futur del país, hem aturat l'Ajuntament, el qual no vol dir que no hagin preservat el dret de tothom. De fet, nosaltres hem fet aquesta aturada com a institució. El treballador que vol venir a treballar pot venir a treballar portes endintre, el que fa vaga i se li descomptarà el sou, i el que vulgui aquest dia utilitzar un assumpte propi que hi té dret o es canviarà, ho podrà fer. I el registre estarà obert un parell d'hores per si hi hagués alguna cosa urgent que algú hagués d'entrar i no evolucionar el text. Per tant, la decisió no és dels funcionaris pel que fa vaga, però la decisió política és l'aturada que nosaltres ens hem adherit com a Ajuntament de Torroella de Montgrí.
Escolti, ara anirà a descansar una mica o ara ja no hi ha qui dormi?
No, absolut. He dormit aquestes 4 hores, però em sembla que la feina que tenim per davant és gegantina, però amb el capteniment que té el país i amb aquesta, en el fons, és il·lusió de fer un país nou, net i just, molt important, i sobretot pels nostres fills, el cansament s'accepta d'una manera, com li deia abans, feliç i il·lusionadora, i quan ens llevem pensem en els nostres consellers de la presó o l'exili, i pensem en la consellera Bassa, una mestra, una sindicalista, una regidora excel·lent i bona persona, i això ens fa tirar endavant.
Josep Maria Rufí, alcalde de Torroella de Montgrí, gràcies per atendre'ns. Escolti, que vagi molt bé.
A vosaltres i a disposar pel que convingui.
Adéu-siau, bon dia i sort. D'aquí 4 minuts seran 8:45 del matí. I l'advocat de Carles Puigdemont i dels membres del govern del PDeCAT que estan empresonats o a l'exili durà a la torroellenca Dolors Bassa els missatges dels ciutadans de Torroella. Jaume Alonso Cuevillas ha dit que, tot i no ser l'advocat de Bassa, té una relació especial amb ella perquè ha estiuejat tota la vida a l'Estartit d'Ani Cortés.
Alonso Cuevillas ha explicat en un grup a Facebook de Torroella que com a advocat de varis membres del govern va poder compartir amb Dolors Bassa les llargues, intenses hores de patiment de l'Audiència Nacional. Ha dit que l'endemà de la seva reclusió va demanar-li que transmetés especialment una forta abraçada a tots els torroellencs. Si els ciutadans volen deixar algun missatge per la consellera, poden deixar un comentari a la publicació de Facebook que ha fet Jaume Alonso Cuevillas. Us deixarem el link a radiocapital.cat.
I a aquesta hora del matí us hem d'explicar que mig miler de persones, tenim una última hora per explicar-vos, deien mig miler de persones aconsegueixen superar el cordó policial i han ocupat les vies de l'AVE a l'estació de Girona. La circulació de l'alta velocitat està interrompuda. Fruit dels moments de tensió ha quedat ferida una manifestant per un cop d'un guarda de seguretat. I no deixem el procés independentista, perquè el ple de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ha exigit per unanimitat que s'alliberin els presos polítics, però hi ha grups polítics que no han participat al ple, Dani.
L'acord ha comptat amb els vots del govern, d'Esquerra Republicana, Guanyem des del carrer, Independents per Santa Cristina, i també de l'oposició, Convergència i Unió i Junts per Santa Cristina. Al ple no hi eren els representants d'emprenedors, que s'han excusat dient que es trobaven a Barcelona, i tampoc eren els del PP. El ple cristinenc exigeix l'aixecament immediat de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i el ple suport al govern de la Generalitat de Catalunya.
Us estem informant al Supermatí de Ràdio Capital i també en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Dèiem, us estem informant de tot allò que passa al voltant del procés i que té incidència directa, a més, sobre casa nostra. I avui, en aquest dia d'aturada general, en connexió amb els diferents punts d'interès, us estem explicant també les últimes hores de tot allò que passa, i ho seguirem fent a partir de les 9 a través del nostre web. Ara, per tancar el capítol dedicat al procés d'independència d'aquest país, hi posem un comentari. Un comentari que, a més, és especial, perquè avui és l'última intervenció de l'arquitecte i artista bisbalenc Carles San José, que a partir d'ara dedicarà un temps a nous projectes i a crear un nou disc, així ens ho ha explicat, i aquest és un dels motius pels quals farem una aturada en la seva col·laboració amb aquest programa.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a Ràdio Capital.
Doncs això mateix, sí. Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Ja us ho anirem explicant.
A tots. Aquesta setmana el ministre Montoro ha intervingut els comptes de l'Ajuntament de Madrid. Es veia venir. Amb el recolzament, el govern del PP i Ciutadans de les esquerres espanyoles han aprovat les accions contra l'independentisme i, per tant, han recolzat un estat que no respecta les minories. I ells, els agradi o no, són una minoria. I, per tant, la medicina va en contra d'ells, en contra de la seva gent, en contra de la gent, malauradament. Una Catalunya amb independència política es podria convertir en una de les regions més riques d'Europa i, de retruc, augmentaríem la riquesa de la península ibèrica. Per tant, podrien ser tant o més solidaris del que ja som. Però les esquerres espanyoles això no ho han vist i han decidit que no. Han decidit que no per pur nacionalisme, allò que tant critiquen. L'any 2018, Europa ja ha anunciat que pagarà a l'estat espanyol la meitat de la despesa del deute que ha pagat aquest any 2017. I, per tant, vindran més retallades i més intervencions. Vindran revolts. I la culpa de qui serà? No ho sé. A veure qui l'incoloma la culpa. Mentrestant, els fatxes campen pel carrer hostiant a la gent. Cosa increïble. Aquesta situació, a mi, em fa passar de pantalla. Haig de fer un canvi. Res serà igual a partir d'ara. Com diu Mazzoni, jo deserto i me'n vaig a fer guerrilla. Que en el meu cas vol dir fer cançons, estar amb la gent, amb la meva gent, mentre intento com puc fer d'arquitecte amb la nefasta situació econòmica que tenim. Ha sigut un plaer estar amb vosaltres a través de Ràdio Capital. Tothom que hi col·labora en aquesta ràdio fins ara ho ha fet amb molta il·lusió i de forma desinteressada. Per tot això he estat molt a gust i li desitjo llarga vida. No és un adeu per sempre, és un adeu per un instant. Moltes gràcies.
Doncs llarga vida també a la música d'en Carles San José, i si la seva absència és motivada per aquesta necessitat de crear noves cançons, nosaltres estarem encantats de no tenir-lo aquí. Passa un minut de 9:15.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Déu-n'hi-do el ritme que portem avui. Us expliquem altres històries, començant per aquesta, que és turbulenta. El jutjat de la Bisbal dona per tancat el cas de la mort del nadó de 10 mesos a Torroella i ha arxivat la investigació oberta. En un primer moment, les mirades van recaure sobre un home de 26 anys que conviu amb la família i que va ser detingut pels Mossos. Tot i això, els forenses no van trobar cap signe d'agressió sobre el cos de la nena, David.
L'home ha negat qualsevol tipus d'agressió i ha assegurat que només va estar uns segons amb la petita. A més, la mare ha reforçat aquesta versió dient que no ha detectat cap comportament estrany. El dissabte a la tarda, la dona amb diversos familiars es van presentar al CAP de Torroella amb la nena morta. El metge va activar el protocol d'investigació per mirar d'esbrinar les causes de la mort. Segons les fonts policials, quan el metge va detectar que la mort no era natural i en veure les lesions que presentava la criatura va trucar en els Mossos. Al cap d'unes hores es va detenir l'home, que finalment va quedar en llibertat aquest dilluns després de conèixer l'informe forense. L'autòpsia ha revelat que les ferides que el nadó tenia a la zona íntima són superficials i que no hi ha esquinçaments ni lesions internes. L'autòpsia no ha pogut determinar les causes de la mort, però no es descarta que sigui per causes naturals, com ara una infecció. La jutgessa creu que té suficients motius per arxivar el cas provisionalment a l'espera dels resultats de les proves complementàries que han demanat els forenses.
I no deixem aquest àmbit perquè ingressa a la presó un reincident per delictes sexuals, Eugènia Güell.
L'home de Torroella de Montgrí va ser denunciat per una menor de 15 anys per haver-li fet tocaments el dia 24 d'octubre, quan la menor va anar a casa seva perquè suposadament havia de fer de mainadera dels fills de l'home. L'home, que ha estat decretat a presó pel jutjat d'instrucció número 2 de la Bisbal, té un llarg historial delictiu per violació i delictes sexuals.
Gràcies, Eugènia. Saltem cap a Torroella. Perquè el cap de l'oposició al consistori, el demòcrata Jordi Cordón, ha valorat al supermatí de Ràdio Capital el pressupost municipal pel 2018. Segons l'exalcalde, són unes partides que no clarifiquen la realitat del municipi.
Jordi Cordón critica la disminució de la inversió perquè la manca d'iniciativa va ser precisament un dels motius de la moció de censura que el va despencar de l'alcaldia.
El tema de les inversions baixen i això no ho entenem. Cal recordar que si ens agafem en aquesta última expressió, en aquest últim comentari, si em varen fer una moció de censura és perquè em varen dir i varen manifestar els quatre vents de que l'Ajuntament estava aturat i que no feien cap mena d'inversió.
Cordón assegura que el govern està sobrevivint amb els projectes de l'inici de legislatura. Per això presentaran al·legacions als pressupostos perquè hi ha inversions, diu, que han quedat en una ambigüitat molt important. Quan el projecte de la nova zona esportiva critica que ja s'hauria d'haver impulsat amb el pressupost de l'any passat i que el nou camp esportiu ja s'hauria d'haver executat.
I de Torroella saltem cap a la capital. Perquè aquesta segona quinzena de novembre tindrà lloc la quarta edició dels tallers de feminitat que impulsa el Servei d'Igualtat i Atenció a les Dones de la Bisbal d'Empordà, Pedro Ruiz.
Aquestes activitats busquen donar visibilitat a la feminitat i arribar a la igualtat entre homes i dones. Durant la segona quinzena de novembre tindran lloc tres tallers diferents a les escoles verdes de la localitat bisbalenca. El primer d'aquests tracta sobre eines per tenir cura del cos i la ment i es farà el 13 i 15 de novembre de 7 a 9 del vespre. Pel que fa al segon, serà el 22 de novembre sobre els mandales, en la mateixa franja horària. I en darrer terme, el tercer es farà 3 dies, el 17, el 24 de novembre i l'1 de desembre, i que es titula Ioga per a dones. També està previst que es faci de 7 a 9 del vespre. Maria Roura, regidora per la CUP de Joventut i de la Dona de la Bisbal, explica a Ràdio Capital l'objectiu d'aquests tallers.
A veure, aquests tallers que anomenem Treballant la Feminitat, que portem fent des de fa 4 anys, busquen com a objectiu finalment generar espais per dones. Es fa evident una diferència, s'ha d'anar treballant cap a l'igualtat entre les dones i l'home, però es fa evident una diferència. Llavors l'objectiu d'aquí és generar espais de trobada amb tallers atractius o que interessen a aquestes persones, aquestes dones que participen als tallers, doncs per treballar aquesta relació, aquesta xarxa.
Els tallers, que també compten amb la col·laboració del CIAT, del Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Institut Català de les Dones, són gratuïts, però les places són limitades. Per això, les inscripcions s'han de fer prèviament al correu electrònic ciat@labisbal.cat o bé al telèfon 972 64 23 10.
I al Supermatí ara parlem d'enoturisme. O d'enologia, millor dit, més que no pas d'enoturisme. Tot i que avui en dia són conceptes ja que van units de la mà l'un de l'altre. Gairebé no s'entenen l'un sense l'altre. Però vaja, en qualsevol cas, parlem de vi, perquè més d'una vuitantena de vins de la denominació d'origen Empordà han assolit la qualificació d'excel·lent a la guia Penyín 2018. La darrera edició d'aquesta reconeguda guia, que s'acaba de publicar, ha valorat els vins de 29 cellers de la denominació d'origen empordanesa. D'aquests, 23 han situat un o més vins a la màxima qualificació, Toni Celles.
En total són 82 vins de la DO Empordà els que han aconseguit una qualificació d'excel·lent. Els més ben valorats són els negres, amb 45 vins de la màxima consideració. També assoleixen l'excel·lent 24 blancs, 12 dolços i un de rosat, aquest per primera vegada. Les xifres posen de manifest la consolidació de la denominació d'origen Empordà i la valoració a l'alça que reben a la guia Penyín. Els 82 vins amb un excel·lent suposen un increment notable respecte dels 68 de l'edició anterior i el doble que els 43 de fa 2 anys. Els vins empordanesos que han assolit la millor valoració amb 94 punts són el Peralada Aires de Garbet, un negre de la collita de 2015 del celler Peralada, i l'Ino Garnatxa de l'Empordà Solera, un dolç del celler Masia Serra de Cantallops. Una dotzena de vins més han assolit els 93 punts. Entre ells hi ha els cellers Peralada, Martí Fabra, Espel Viticultors, Mas Llunes, Roig Perals i Vinyes dels Aspres.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de
sida.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge es trarà una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
9 minuts per sobre de 8:45 del matí. A la Bisbal, el govern ha presentat la congelació de les ordenances fiscals per l'any vinent. No es toquen ordenances com l'IBI, la taxa d'escombraries i l'impost de vehicles i es mantenen exactament com aquest any. El govern ho justifica pel fet que la societat encara no s'ha recuperat de la crisi. El PSC i Convergència i Unió, i estan que estan a l'oposició, s'hi han abstingut. Aquests grups presentaran al·legacions i el seu vot definitiu es veurà condicionat si finalment s'accepten o no les seves esmenes. I a aquesta hora del matí saludem el cap de l'oposició a l'Ajuntament de la Bisbal i màxim responsable del PSC, el senyor Òscar Aparicio. Senyor Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolti, d'entrada, quines són les esmenes que presentaran a aquestes ordenances?
Com has comentat, aquestes ordenances són les mateixes, bàsicament, que l'any anterior, amb alguna petita modificació, i nosaltres ja l'any anterior, i fa 2 anys, ja vam presentar al·legacions en el sentit de que enteníem que aquestes ordenances han d'anar un pas més enllà i fer dues coses, bàsicament, a part de petites al·legacions, però dues coses molt, molt importants. La primera és que en el 2012 el govern central va imposar als ajuntaments un increment del 10% de l'impost de béns immobles, que el 2015, per les ordenances del 2016, va treure aquesta obligació que hi havia. Però el govern municipal l'ha mantingut. Per tant, en aquests moments no hi ha cap obligació legal per mantenir aquest increment del 10% que s'arrossegava d'anys enrere. I la segona, precisament, per una part, pel que deies, no?, que justificava l'equip de govern, que la situació econòmica de la ciutat de la Bisbal doncs, no ha millorat, i bé, les proves em remeto de totes les xifres macroeconòmiques que surten, que són de les ciutats amb més atur, amb índex d'atur més gran, som de la ciutat de tota la província amb una renta per càpita més baixa. Entenem que el que s'ha de fer és anar un pas més enllà, no fer unes ordenances igual per tothom, sinó començar a treballar amb la redistribució de la càrrega impositiva que han de tenir les ordenances. És a dir, no té, al nostre entendre, massa sentit doncs que l'IBI, per exemple, que és un dels impostos més, o l'impost més important, o la recollida d'escombraries, tothom pagui exactament el mateix, en funció només dels paràmetres, que en el cas de les escombraries, per exemple, només dues tipologies de casa, sense tenir en compte les circumstàncies personals que poden tenir aquelles persones. No és el mateix un jubilat que tingui una pensió mínima amb un jubilat que tingui la pensió màxima. Tots dos haver de pagar el mateix, entenem que no és just. Aquestes al·legacions, el govern s'hi va comprometre a estudiar-les ja fa dos anys, també l'any passat, i aquesta vegada un altre cop ens han dit que se l'estudiaran, però aquest primer document que ha passat aprovació, el qual, com bé dius, ens vam abstenir, no s'hi contemplen.
Escolti, vostè ha tingut ocasió de veure el pressupost que presentarà el govern per el proper 2018?
No, aquesta és l'altra qüestió. Habitualment la llei d'hisendes locals estableix que el pressupost s'aprova inicialment també el mes d'octubre, conjuntament amb les ordenances. Sí que és cert, que no només és l'Ajuntament de la Bisbal que no ho fa, hi ha altres ajuntaments que no ho fan, però el que sí que hem pogut veure és la liquidació del pressupost que tenim en aquests moments, no? I hem detectat, o ja es detecta, bueno, ja vam veure l'any passat, quan van fer aquests pressupostos, que hi ha un increment de la despesa molt superior. El capítol 2 ha passat de 2.800.000 a 4.800.000, i això ja comença a tenir la seva incidència en dades macroeconòmiques, en el sentit que, per exemple, l'últim trimestre, on estàvem al govern la legislatura passada, vam pagar menys 14 dies i ara estem pagant a més 30. Per tant, hi ha una diferència de 44 dies de més que estiguen els proveïdors de l'Ajuntament a cobrar i van augment. Per tant, sí que és veritat que el pressupost l'haurem d'estudiar quan ens el presentin. Habitualment aquest equip de govern el presenta el mes de desembre, per tant, molt just, i comencem sempre l'any amb pressupost prorrogat.
Sí, això no va dir, el mes de desembre ja ens porta a aprovar el pressupost quan l'any en curs ja està corrent.
Sí, això sempre és una mala praxis, perquè et genera, doncs, que has de fer moltes modificacions pressupostàries, perquè hi ha alguna partida, doncs, que no la pots iniciar a fer, perquè per tipus inversions, algunes sí que poden ser plurianuals i passar d'un any per l'altre, però hi ha d'altres partides que no poden passar. Per tant, has d'esperar a fer el pressupost per poder fer aquella inversió, el qual alenteix una miqueta les necessitats que té la ciutat que es puguin fer.
Senyor Aparicio, fa un moment, quan parlàvem de les ordenances, vostè deia que s'havia proposat fer una ordenança, o determinades ordenances, fer-les més progressives en funció de la renda de la persona que l'hagi de pagar. No sé si aquesta és una praxi que s'està duent a terme de manera comuna a altres llocs o...
Comença a haver-hi circumstàncies o municipis que ho estan fent. Jo, per exemple, tinc la sort d'estar treballant ara a l'Ajuntament de Girona, i s'ha fet en dues fases. Aquest primer any, el 2018, es farà amb dues instruments. El primer és per tot l'IBI no residencial, que sí que es farà totalment progressiu en funció d'uns criteris de valor econòmic de la vivenda i de situació personal. I després també es fa la línia de subvencions amb totes aquelles famílies monoparentals i amb ingressos, amb determinat nivell d'ingressos, que evidentment baixos, no? Hi ha ajuntaments que ho estan fent. Hi ha ajuntaments com Sevilla, que treballa molt bé amb aquest tema, Cuenca, Barcelona, però és un cas diferent perquè té carta municipal. Hi ha ajuntaments mitjans i petits que ara hi comencen a treballar-hi, no? Jo, en el seu moment, quan tenia la responsabilitat, vam iniciar amb aquesta qüestió fent bonificacions i fent subvencions, Per això, amb raó, el que demano és que... Jo crec que amb raó, el que demano és que es continuï la línia que es va iniciar l'any 2014.
Vostè ara és el cap de l'oposició, però ha sigut alcalde de la Bisbal. Deixi'm preguntar-li, com es reverteix aquesta situació que vostè denunciava abans, no? Deia, un dels pobles amb la renda per càpita més baixa de l'Alt Empordà, amb la taxa d'atur més elevada i tota una sèrie de factors. Com es reverteix això des de la gestió? Com es pot revertir, si és que es pot, des de la gestió d'un ajuntament?
Nosaltres, quan ens vam trobar amb aquesta situació, entrem al final del 2011, i veiem ja que en aquells moments la situació era aquesta. Vam atacar per dues línies. Una, que no és ben bé directa, en el sentit que no és fer subvencions, fer ajudes econòmiques perquè la gent pugui arribar a fer aquests pagaments de serveis bàsics. Per tant, aquesta el que fa és pal·liar la situació de pobresa energètica o de dificultats econòmiques que pugui tenir el ciutadà. I la segona és més polítiques actives. En el seu moment, suposo que ho sona, amb els ajuntaments del voltant vam fer un pla estratègic, que va ser doncs, uns 9 mesos d'estudi de totes les circumstàncies que, econòmiques que feia la Bisbal i els municipis del voltant, perquè ho entenem com un tot, no només com un municipi. I a partir d'aquí es van fer tota una línia d'accions, o es van programar una línia d'accions que, per desgràcia, doncs no s'ha continuat. L'equip de govern, quan va entomar aquest pla el 2015, es va centrar només en la part turística, que era una de les potes, però no era la principal. I entenc que això el que ha fet és, perquè si es mira les dades, es veu que el que ha fet és doncs, que el que era una davallada important amb l'atur ha tingut un ralentiment. També és veritat que no tot és culpa, entre cometes, del govern municipal, perquè ja ho sabem que aquí influeixen diferents factors, no únicament. Llavors, per exemple, nosaltres el que fèiem era optàvem a totes les subvencions que feia el Departament d'Ocupació. Amb aquestes subvencions el que podíem és fer plans d'ocupació. Hi ha ajuntaments com el de Torroella que demanen 16 en aquests moments, aquest any 2017, i hi ha ajuntaments com el de Torroella que només han demanat 3 persones. Per tant, nosaltres també en demanàvem moltes per tenir doncs, aquella persona durant 6 mesos, l'anaves formant amb una feina que no era la seva habitual, i a més anava fent una percepció econòmica que evidentment li ajudava, no només per aquests 6 mesos, sinó després per tenir l'atur durant un termini superior, un cop se li quedés el contacte de treball.
Senyor Paricio, canviem de qüestió. Aquesta és una notícia de fa més d'un mes, però no havíem tingut ocasió de parlar-ne fins ara. El ple de l'Ajuntament va desestimar les al·legacions de Sorea després que es declarés nul el contracte, i en declaracions a aquesta emissora, l'alcalde Saiz deia que les inversions que estaven previstes per edificar-les a 20 anys ara s'haurien de pagar de cop. Quina és la dimensió que pot suposar això per les arques públiques?
Bé, nosaltres, com que vam entrar al govern, ja vam veure que, perquè la legislatura 2007-2011 està en l'oposició, vam dir que aquest contracte era nul, que, per tant, totes aquestes obres que s'estaven fent eren il·legals de la manera que es feien o que es finançaven. El que vam fer aquella de la legislatura anterior ja va ser doncs, fer una línia de contenció econòmica molt important per generar, quan vam agafar l'Ajuntament, només tenia un estalvi pressupostari de 200.000 euros, un romanent líquid de tesoreria de 200.000 euros i el van passar a més de 3 milions d'euros, perquè quan discutíem això amb el senyor Saiz, quan ell estava cap de l'oposició, deia, serem els més rics, i dic, no és qüestió de ser rics, és qüestió de quan haguem de fer aquesta nul·litat del contracte i per tant pagar-ho, tenir la capacitat econòmica per fer-ho. Així s'entén que la primera factura la vam poder pagar nosaltres al sortir del govern vam poder pagar el que és l'etap de Fontanilles, que era uns 800.000 euros,
sí.
I el govern actual, quan va entrar, va poder pagar la primera factura, jo crec que no ho va fer del tot bé, però seria una altra discussió, va poder pagar la primera factura d'un milió d'euros. Per tant, tota aquella feina que alguns criticaven, jo sempre ho explicava que era molt doncs, dirigida a poder fer front sense haver de pujar ni el rebut de l'aigua ni tornar a demanar préstec per fer aquestes inversions.
Senyor Paricio, anem canviant de qüestió perquè tenim molts temes sobre la taula i el temps avui, per tota la informació que ens arriba arran de l'aturada, el temps avui el tenim una mica més limitat. Escolti, l'aprovació de... L'estació d'autobusos aprovada a la Bisbal i que es preveu que s'inauguri al llarg del 2018 és l'estació que el poble necessita i en les condicions que haurien de ser?
Bueno, clar, això suposo que no trobaríem una unanimitat. Quan vam redactar el pla general de la legislatura passada, vam entomar doncs, la ubicació. Una estació d'autobusos és evident que el que ha d'estar és el màxim de cèntrica possible, però també les circumstàncies de la ciutat són les que són i, per tant, el terreny urbanitzable que hi havia en aquells moments o amb possibilitat de convertir-se urbanitzable també el que era. Llavors el que es va fer és, amb la ubicació aquesta que s'ha aprovat actualment, es va fer no només un plantejament de qui hi hagués aquesta estació d'autobusos, sinó també que la carretera, l'antiga carretera de Cruïlles que hi ha, doncs que tingués una transformació urbanística per ser una de les entrades, en aquest cas l'entrada oest de la Bisbal, no? Doncs, evidentment això està sobre plànol i ara s'ha de treballar perquè conjuntament o posteriorment a l'estació d'autobusos es pugui desenvolupar tota aquesta entrada a la Bisbal, que té afectacions amb cases que ja estan preconstruïdes, amb la construcció d'una gran avinguda, que serà una entrada, jo crec, molt digna per la ciutat que ens fa falta.
Jo li pregunto perquè sovint, o com a mínim des de fora, fa la sensació que aquells aspectes o aquelles infraestructures que són estructurals a la Bisbal es demoren perquè apareixen més problemes o contratemps del que hauria de ser normal. Li preguntava per això, no sé si comparteix aquesta opinió.
Sí, en aquesta infraestructura està molt desgraciada, si se'n porta l'expressió, perquè el 2008, quan la va intentar aprovar l'equip de govern del senyor Saiz, doncs es va impugnar perquè no estava ben tramitada. Llavors, el 2011, quan vam entrar nosaltres la propietat, doncs bé, havia canviat la normativa i, per tant, la propietat demanava una altra sèrie de condicions i, aprofitant que hi havia el pla general, vam haver de renegociar amb la propietat dels terrenys aquesta ubicació i la forma de finançament i de compra d'aquesta peça de terreny. El pla general, a més, no per qüestió del propi ajuntament, sinó per qüestió de la Generalitat, doncs en comptes de fer-ho en 2 anys, vam fer gairebé 4. Un cop aprovat, doncs fan un projecte, sí, l'equip actual, que també el fa malament i s'ha de tornar a tirar enrere o rectificar-ho. També és veritat que moltes vegades passa com que l'aprovació no depèn del propi ajuntament, però el finançament tampoc no depèn de l'ajuntament, doncs la Generalitat a vegades doncs, també no té massa interès en avançar ràpid aquests tràmits, perquè un cop tinguin tot el projecte han de fer aquesta despesa i han de fer doncs, aquesta inversió, perquè al final el 100% el departament, per tant, no fa... L'Ajuntament només hi fa és l'aportació dels terrenys, no? Per tant, a vegades et trobes això.
Sí, sí. Deia, una altra d'aquestes infraestructures que també ha tingut moltes anades i vingudes i és públic i notori. Jo crec que, de fet, m'atreviria a dir que és la gran patata calenta que des de fa anys hi ha sobre la taula de l'Ajuntament a la Bisbal, és la biblioteca, que sembla que podria tenir una solució provisional, que és la instal·lació provisional de la biblioteca en si, de l'equipament, a l'edifici de l'antic escorxador. El que passa que ja hi ha qui diu que això és perillós perquè podria cronificar que aquesta biblioteca ja no es quedés de manera provisional allà i que acabés de manera definitiva. Vostè com ho veu, això?
A veure, jo en soc en part corresponsable perquè quan estàvem governant doncs vam trobar aquesta solució de demanar al jutjat que dividís el projecte que estava afectat de nul·litat amb la part nova i amb aquesta part de rehabilitació, que aquesta sí que no estava afectada, i ens ho va permetre. Però sí que és veritat, com diu força gent de la Bisbal, que l'equip de govern actual, amb aquesta excusa de que ja tindrà una biblioteca provisional, no ha avançat gens en intentar una solució pactada que no sigui la judicial respecte a la nul·litat que hi ha en la biblioteca, en la part nova de la biblioteca. Aquest tema ja es va explicar quan estàvem nosaltres a l'oposició, que no ho feien bé, no ens van voler fer cas, van tirant endavant, i que ara ja ha passat que el que hi és una situació no només jurídica, que també, evidentment, no, doncs està en els jutjats, però també una situació doncs, d'enfrontament entre l'actual alcalde i l'alcalde que va redactar aquest projecte i el propietari dels terrenys, que va ser la persona doncs, que va portar-ho en el jutjat. En comptes de treballar aquests 2 anys que podíem haver potser treballat amb intenció, amb la voluntat d'arribar a un acord, que segurament no agradarà cap de les dues parts, però com a mínim tindríem la biblioteca feta, no s'ha treballat, s'ha deixat tot a funció que hi hagi una sentència judicial, que ja sabem que els jutjats, també els contenciosos administratius, ràpids no ho són. Per tant, doncs, estem així en aquests moments, no? Esperant la sentència judicial per poder o doncs, acabar aquestes obres o enderrocar aquesta part i acabar-les.
Encara una última qüestió relacionada amb tot aquest procés que està vivint Catalunya. El PSC, deixem-ho dir així de manera més genèrica, el Baix Empordà s'ha mostrat contrari a l'aplicació de l'article 155. Quina és la seva posició des de la Bisbal?
Bé, nosaltres ens va tocar, o a mi em va tocar precisament marcar la postura del PSC a nivell comarcal, en el Consell Comarcal. M'ha tocat, o intentat, perquè tots els els diferents grups municipals del PSC tenen autonomia, però m'ha intentat, com a responsable de política municipal del PSC, intentar doncs, marcar aquesta línia en comuna, com dic, no a tot arreu, ho hem fet possible majoritàriament, d'entendre doncs, que la solució que des d'alguns partits, el PP, però també el PSOE, que és el nostre partit germà, diguem-ho així, feien d'aplicar un 155, nosaltres entenem que no era ni la millor i ni la millor per resoldre el problema que teníem. És un problema estrictament polític, que el que no ha d'anar és amb mesures coercitives, no? No només el 155, sinó les mesures judicials que hem vist. Des de la nostra postura de Baix Empordà, però també de comarques de Girona, hem intentat incidir el màxim possible. Bé, ja sabem que el PSC és el partit amb més militants de Catalunya i, per tant, el pes que té comarques de Girona sempre és molt diluït. I hem aportat el nostre granet de sorra. Uh-huh. El que passa és que és evident que no se'ns pot demanar que des del Baix Empordà o des de les comarques de Girona, que som un número de militants, doncs un percentatge molt petit dins del PSC, siguem capaços d'un dia per l'altre doncs, canviar la percepció i la línia política. T'haig de dir, però, que és veritat que en Miquel Iceta, que amb ell tenim contacte i és una persona força propera en aquests temes, doncs ha modulat força sempre el discurs, sobretot i bàsicament amb la part de les presons preventives o de la via judicial encetada. I bé, la nostra idea sempre va estar doncs, aquesta, que el que hem de fer com a polítics, sigui en el nostre cas amateurs però polítics, al cap i a la fi és no renunciar al diàleg i solventar tots els problemes, com fem habitualment en un ajuntament, en una administració, és a través del diàleg, no a través de mesures coercitives.
Hem vist a diferents pobles i ciutats de Catalunya com regidors del PSC trencaven el carnet, com es trencaven algunes coalicions de govern entre un partit i el PSC, per exemple, el més recent crec que era, si no recordo malament, a Sant Cugat. Vostè pateix perquè pugui passar un fenomen similar, per exemple, en alguns ajuntaments o en alguns regidors del PSC aquí al Baix Empordà i té poc, o té por, millor dit, o pateix, o estem que pugui haver-hi una acció similar, per exemple, al Consell Comarcal?
Bé, Sant Cugat el que han fet ha estat una cosa que jo crec que és molt intel·ligent, que és suspendre el pacte, no trencar-lo, que és el que jo sempre he comentat doncs, en les diferents reunions que he hagut de fer amb equips de govern on hi ha pacte entre PSC i bàsicament Convergència, que sobretot és el que tenim aquí al Baix Empordà, que en el cas d'haver-hi una situació doncs, que perjudiqui el dia a dia de l'Ajuntament, que és evident que ens ve donada per la situació nacional i no tan pel propi Ajuntament, perquè això pot tenir conseqüència i incidència, el que hauríem de fer és primer o ser capaços de desmarcar-nos, de tenir una postura única en aquell ajuntament o en aquell municipi, o dos, si no és possible, per les circumstàncies que fossin, abans de trencar, suspendre el pacte. I ho dic perquè bé, en algun cas ens hem trobat doncs, que s'ha trencat el pacte i jo crec que de forma precipitada, perquè molts governs municipals doncs, estaven funcionant perfectament. En el cas del Consell Comarcal de Baix Empordà, portem 6 anys, gairebé el mateix nucli de persones, tant del PDeCAT com del PSC, hi ha una situació doncs, de sintonia política i de sintonia personal que fan que les coses rullin i rullin bé, i per tant es fa molt més difícil doncs, preveure o trencar un pacte que per circumstàncies que ni són de la nostra possibilitat de modificar-les, però que a més l'únic que fa és perjudicar doncs, el dia a dia de les administracions. Jo crec que, justament pel que em preguntes, pel Consell Comarcal del Baix Empordà, amb la situació actual i en aquests moments, no crec que hi hagi no estic sobre la taula el fet del tancament, però és evident que tal com varia tota la situació i en pocs dies hem vist uns canvis importants, no, bé, suposo que no es descartable o no que ningú es pugui descartar res, perquè no sabem com irà variant tota la situació, no? Han fet molts canvis aquests dies i per tant, que no, jo atrever-me a dir no passarà tampoc, però jo crec que amb en Joan Català, que és el president, i ja dic amb el grup de més proper en ell i el grup més proper del PSC, el nucli que estem fent el pacte, hi ha tan bona relació, ja dic, política, surt també dels temes, però més personal, que sempre això el que facilita és quan hi ha aquestes tensions, que pot haver-hi aquestes tensions que venen de fora, solventar-les.
Senyor Aparicio, vostè fa vaga avui?
Jo tinc dues coses. Una és la meva activitat professional, que és a l'Ajuntament de Girona, faig vaga, però com ara parlàvem a l'activitat política del Consell Comarcal, jo el que vaig fer és donar l'opció a la gent que tenien visites ja programades, que fossin ells, perquè entenc que la meva situació en el Consell Comarcal no és professional, és de servei públic, i per tant els hi vaig totes les visites que tenien programades els vaig donar l'opció a la gent, doncs, si les volien suspendre o anul·lar per un altre dia o les volien fer, i ha estat un 50% de les 5 que tenia, més o menys 50%, 3 les han volgut mantenir i 2 les han suspès, però ja dic, entenc que és normal perquè no és qüestió formalment laboral meva, sinó de servei públic, i per tant hi ha qüestions, doncs, que s'han de resoldre i que la gent, ciutadans o entitats, volen que resolgui.
Òscar Aparicio, cap de l'oposició i del PSC a l'Ajuntament de la Bisbal, gràcies per atendre la nostra trucada i, escolti, que vagi molt bé. Anirem explicant com evoluciona tot plegat.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Bon dia i sort.
Adéu, bon dia.
Són les 9 del matí, ja us advertim. Bé, ja és evident que ens estem passant de l'hora. Avui havíem de fer un informatiu més concentrat, però el gruix de l'actualitat en referència a aquesta aturada de país ens està fent allargar una mica més. Ja li demanem als nostres companys d'Extra FM i de Ràdio Bisbal que ens disculpin per aquesta allargada. De fet, tenim una última hora, i és que els Mossos d'Esquadra han piulat a la xarxa Twitter, han dit literalment: s'està treballant per reobrir les vies tallades arreu del territori. Això, i aquesta és una consideració que fem nosaltres, podria representar en alguns moments de tensió en carreteres com la P7, que recordem està tallada a Borrassà. Anirem seguint aquesta última hora a través del nostre web, a través de radiocapital.cat, i abans de tancar el programa, fem un repàs a l'activitat cultural, lúdica i festiva, perquè alguna cosa encara queda per fer avui al nostre petit país, que deia aquell. I com cada dia, amb en Pau Ponseti us repassem aquestes activitats que podeu fer precisament avui, dimecres, en aquesta agenda marcada sobretot per tots els actes d'en suport als presos polítics, però també hi ha espai per la cultura. Cultura que comencem a repassar a partir de Torroella de Montgrí i de la Biblioteca Pere Blasi. Pau Ponseti.
Va passar l'any 1960 i després d'un intens...
Bé, aquest no és en Pau Ponseti, com podeu observar. Aquesta és la crònica que tenim preparada amb en Marc Lapés. Ara sí, anem a Torroella, anem a aquesta Biblioteca Pere Blasi.
A les 6 de la tarda, la companyia La Sal d'Olot ens presentarà l'espectacle Contes Musicals, un conjunt de contes com Els Pèls del Dimoni, El Gripau Abau, Els Tres Fills o L'Elefant Curiós seran els protagonistes d'aquest espectacle. Els contes seleccionats per aquest espectacle porten cançons i música incorporats perquè la companyia són molt conscients que qui canta els seus mals espanta, i quina millor manera de passar-ho bé que cantant i ballant.
I a Sant Feliu de Guíxols, al casal Tueda de la gent gran, hi torna a tenir lloc una altra sessió de les conegudes com a aules culturals.
A les 6 de la tarda hi haurà una nova sessió de les aules culturals. Aquest cop la llicenciada en Humanitats Gina Pasqual Albertí ens parlarà de l'Amèrica precolombina i els Andes. L'Amèrica precolombina conforma un període historiogràfic que incorpora totes les subdivisions del període de la història i la prehistòria a les Amèriques abans de l'aparició d'importants influències europees al continent americà, que van des de l'època de la colònia original al paleolític superior a la colonització europea durant l'edat moderna.
I tot això us ho hem explicat avui, que és dimecres 9 de novembre, un dia en el que als Estats Units hi passava això.
Vice President Nixon, Los Angeles, California. Your sincere good wishes are gratefully accepted. You are to be congratulated on a fine race.
Aquest és el discurs d'acceptació de John Fitzgerald Kennedy com a president dels Estats Units, que en tal dia com avui havia estat escollit, havia estat elegit, John Kennedy. Marc Lapés.
Va passar l'any 1960 i després d'un intens frec-a-frec amb Richard Nixon, on el vot popular nacional, Kennedy, va derrotar Nixon per 49,7% contra 49,5%, mentre que en el col·legi electoral va guanyar per 302 vots contra els 219 de Nixon. Kennedy, amb 43 anys, es va convertir en la persona més jove escollit president dels Estats Units. L'alegria de ser president li duraria pocs anys, ja que un 22 de novembre del 1963 seria assassinat després de rebre diversos impactes de bala a Dallas.
A mans de Lee Harvey Oswald. I a les 9 i 4 minuts... La vida m'empezó a cambiar. També un dia com avui us expliquem que la Shakira va rebre la seva primera estrella al Passeig de la Fama.
La colombiana es va convertir l'any 2011 en la primera ciutadana del seu país en formar part d'aquest Passeig de la Fama de Hollywood. L'artista va explicar que quan tenia 7 anys va anar a Los Angeles per primera vegada i va recordar que passejava pel Passeig de la Fama i la seva mare li va dir que algun dia el seu nom també estaria allà gravat.
Doncs la Shakira, que tal dia com avui rebia una estrella al Passeig de la Fama de Hollywood. I aquesta que escolteu és la Diana King, que va néixer també un 8 de novembre.
I ho va fer a Spanish Town, a Jamaica, l'any 1970. Va debutar l'any 1995 en el disc Thunder Than Love, on trobaríem el seu primer gran èxit, Shy Guy, que a més es va utilitzar per la banda sonora de dos policies rebels. Posteriorment van arribar temes com Ain't Nobody o la versió de I Say a Little Prayer. El seu darrer disc es va editar el 2010 i va passar sense pena ni glòria per les llistes d'arreu del planeta.
Doncs déu-n'hi-do, la Diana King, que va ser un d'aquests One Hit Wonders o Three Hit Wonders que va tenir al llarg de la seva poc reixida carrera. I estem a punt de tancar el programa d'avui. Programa en el que us hem explicat que l'alcalde de Torroella de Montgrí, Josep Maria Rufí, ha assegurat a Ràdio Capital que l'acte d'aquest dimarts de Brussel·les amb 200 alcaldes ha tingut una repercussió magnífica. Rufí és un dels alcaldes que ha viatjat a la capital belga, a l'acte on es va trobar per sorpresa Carles Puigdemont i els seus consellers a l'exili que van intervenir-hi, Dani Cortés.
Ha estat un viatge que han pagat de la seva butxaca, segons ha dit. A més, al matí els alcaldes van tenir contactes amb la premsa i eurodiputats. Rufí ha valorat el viatge en una entrevista avui al Supermatí.
És un acte que s'organitza només amb la finalitat d'anar a Brussel·les, al cor d'Europa, a la capital d'Europa, a reivindicar els nostres drets i donar suport al govern de Catalunya. Vam quedar sorprès de la repercussió, li dic, perquè els mitjans acreditats ens van dir, i de fet es veia així, eren més de 200, tant la nostra rebuda davant de la comissió com després de l'acte de la tarda.
També ha advertit que ens trobem amb l'empresonament de diversos consellers, incloent la torrellenca Dolors Bassa i l'exili de l'altra part del govern del president Carles Puigdemont. Diu que estem en una situació que no podem normalitzar de cap manera.
Dani, gràcies.
Vinga, gràcies a tu.
Anirem seguint durant tot el dia aquesta aturada general de país i les seves afectacions, eh?
Radiocapital.cat.
A través de radiocapital.cat, efectivament. Gràcies. Però també us hem explicat més coses al Supermatí d'avui, que repassem amb en Toni i amb la Sílvia.
El jutjat d'instrucció 2 de la Bisbal dona per tancat el cas de la mort del nadó de 10 mesos a Torroella de Montgrí i arxiva la investigació oberta per la seva mort dissabte passat. En un primer moment, la policia va detenir un home de 26 anys que conviu amb la família, però que ha quedat en llibertat. Els forenses no han trobat cap signe d'agressió al cos de la nena.
El cap de l'oposició de Torroella de Montgrí, Jordi Cordón, acusa el govern municipal de manca d'iniciativa. Cordón sosté que el pressupost del 2018 no dona resposta a les necessitats del municipi i critica la disminució de les inversions. L'oposició presentarà al·legacions als comptes.
La flota pesquera del Pla de Gestió de la Gamba de Palamós acaba el procés d'instal·lació de les noves portes d'arrossegament hidrodinàmiques. Les 17 embarcacions que integren la flota hi han invertit 600.000 euros. Aquesta tecnologia ha de reduir l'impacte en el fons marí i protegir les espècies.
Més d'una vuitantena de vins de la DO Empordà assoleixen l'excel·lent a la guia Penyín. D'una trentena de cellers empordanesos, 23 han situat un o més vins en la màxima qualificació. Els dos vins més valorats són del celler Peralada i del celler Masia Serra de Cantallops.
A presó, un veí de Torroella reincident en delictes sexuals. L'home té un llarg historial delictiu per violació i delictes d'aquest tipus. Ara l'envien a presó per haver fet tocaments a una menor de 15 anys.
I abans d'acabar, també, com sempre, un últim apunt per la previsió meteorològica. Martí Seguer.
Hola, Miquel. Avui una jornada al matí amb alguns núvols i a la tarda aquests núvols augmentaran i pot caure algun ruixat intermitent. El Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per l'estat de la mar amb maregassa, o el que seria el mateix, amb onades de fins a 2,5 metres. Temperatures entre els 15 i els 3 graus. I els propers dies, dijous, una jornada més freda i amb alguns núvols, i divendres un dia més assolellat.
Hem començat el programa dient abrigueu-vos, que estem a 3 graus, doncs ara abrigueu-vos, que estem a 4 graus i mig. Déu-n'hi-do. A Ràdio Capital ara acabarem aquest programa i a partir del moment en què posem punt i final hi podreu escoltar música sense paraules, sense interrupcions, sense publicitat, sense els locutors que habitualment us acompanyen durant el dia. Tampoc emetrem el Selecció Premium, tampoc emetrem el Still Waiting, que són els dos programes que teníem previstos emetre avui. I ho fem en solidaritat amb aquesta aturada general de país. Ho fem en solidaritat amb aquests presos que nosaltres considerem polítics. Vicepresident del govern, consellers, els líders de les entitats socials, també els consellers i el president que són a Bèlgica, perquè si no fossin allà probablement ja serien tancats en una presó també, que és una cosa que nosaltres considerem molt injusta, tenint en compte sobretot els precedents, diguem-ne, que dels que pot fer gala la justícia de l'estat espanyol. Per aquest motiu nosaltres ens adherim a aquesta vaga i ens parem les nostres emissions, diguem-ne, habituals. El que no fem, però, és deixar d'informar-vos de quines són les conseqüències d'aquesta aturada, i ho farem a través del nostre web, a través de radiocapital.cat, diguem-ne, en un servei mínim, liderat per en Dani, liderat per en David i seguit també per en Toni, la Sílvia, en Pedro, l'Eugènia, l'Alba, en Gerard, en Pau, en Marc i tot l'equip, tota la família que forma part de Ràdio Capital. I tornarem nosaltres demà puntualment a les 8 explicant-vos una mica el resum de com ha anat la jornada d'avui. Que vagi molt bé, que tingueu molt bon dimecres.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.